Francisco Villar, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.
Vaig elevar a públic una conversa que hem tingut, estàvem amb la Neus Tomàs i jo parlant amb el Francisco Villar, i ha estat contundent. Contundent. Li he dit, li he ensenyat el meu mòbil i li he preguntat, perquè aquest és el problema, i vostè m'ha respost...
Que sí.
Aquest és el problema.
És un dels problemes, o és un problema que ens ha complicat molt al assumir el problema que ja teníem d'abans d'això. Perquè nosaltres pel suïcidi estem molt preocupats molt abans de l'aparició dels mòbils, sí. I això ens ho ha fet, jo crec que, molt difícil o inabarcable. Igual que amb el bullying, igual que amb altres realitats. Això ens ho ha complicat molt.
Per què el mòbil?
Bueno, depèn en quin àmbit. O sigui, nosaltres amb el mòbil el que tenim, l'accés a aquest prematur dels nois, amb l'accés a totes aquestes tecnologies, tenen accés a moltíssima informació que els pot ajudar a acabar prenent aquesta decisió. En el cas del bullying, ja sabeu, no s'acaba amb les parets de l'escola. O sigui, continua a casa, te'l posen a l'espai aquest, que no saps fins on arriba aquesta humiliació, perquè amb l'humiliació es quedava amb el moment de l'humiliació. Quan tu t'agafes amb un carreró o tal, o amb l'escola en un passadís, quatre nens, t'intimidaven, et callaves, t'anaves a casa i el teu pare et podia pues, consolar o ajudar. Ara ja això et persegueix perquè fan meme d'aquests humiliants que tenen la capacitat de fer-ho, ho tiren en l'aire i no saps fins on arriba la teva humiliació, que pot ser molt enllà, perquè a nosaltres ens ho expliquen, escolta, és que m'escriu gent que ni conec, rient-se de mi, per aquest motiu. Llavors, clar, li donem una eina tan poderosa a nois que no tenen la capacitat de fer-la servir.
Aquí hi ha un problema, que és que normalment, quan parlem de nens, nenes, nois, noies, és una sort els que tenen l'opció d'anar amb un psicòleg, que és una sort perquè ho han verbalitzat, vol dir que això ho han verbalitzat, però hi ha molta gent, jo m'atreveria a dir que una majoria, que no s'atreveix a verbalitzar-ho. Llavors hi ha el gran debat aquest de que si els pares han de tenir el control sobre el telèfon mòbil de les seves criatures.
És que les seves criatures no tindrien que tenir telèfon. Llavors, en tot cas, si tu li dones el telèfon a la teva criatura, és el teu telèfon. Llavors, tu no estàs tenint accés al telèfon de la teva criatura, estàs tenint accés al teu telèfon.
Fins a quina edat no haurien de tenir telèfon?
Clar, aquí suposo que entrarem en polèmica, però ja ara te la dic. Abans del 16, jo no els hi deixaria el telèfon.
Abans del 16, però saps que això...
Batalla perduda.
Sí.
No m'ho crec.
No, vull dir que fins i tot a les escoles o als instituts, quan preguntes, et diuen 13. Abans de començar l'institut, no?
Quan era molt petit vaig arribar al metge amb un metge que estava fumant a la consulta.
Si
li dic a aquesta persona que hi havia en discoteca sense fum, es moriria de riure.
Però si els 13...
No, si estic d'acord que segur que és l'edat, vostè és el que ho sap. Dic que socialment segurament és clar, una batalla que hem perdut.
No, però no és només això, si els 13... És que resulta que
però autoestima social, o sigui, que sabem que hem fet coses fantàstiques, o sigui, hem reduït les morts per accident de trànsit en un 75% amb el que portem de segle. O sigui, una miqueta d'autoestima social. Com que batalla perdura? No. A la meva escola jo tinc un exemple. Els pares de cinquè de l'any passat veien que quan els nanos sortien al pati del parc allà fora de l'escola, sortien allà i tots allà a cap del mòbil. Els pares de cinquè van dir, escolta, això no ens agrada. Nosaltres farem una contrapressió social. I van dir, van fer una conxosa entre pares d'una classe, eh? I ara tu arribes a l'escola dels meus fills, surten allà i semblen nens. Juguen, corren i no hi ha cap mòbil. Uns pares que han dit, escolta, això no pot ser, ho tenim que aturar.
Però el problema és que si això no es fa en grup i es fa individualment, els aïlles i encara provoques una reacció contrària. És a dir, si xiquets de 13, xiquets, adolescents de 13, 14, 15 anys, a més del 16, que és una edat que podien dir que és referencial, però que depèn dels casos. Però si aquesta gent de 13 a 16 anys, quan arriben a un institut, quan comencen l'ESO, la manera que tenen de comunicar-se, de crear grups i d'integrar-se és el mòbil, i tu agafes un mòbil o dos o tres i aquests, els nanos els apartes d'això, tampoc els estàs fent molt de favor, clar. O són tots o té molts problemes.
Vale. Vale.
Seria favorable de regular-ho?
No, és que vols que digui? Vale, pues fem-ho tots, no? Si és que això es tracta.
No és tan fàcil.
No, seria... no, però jo, si dic algun cop amb això, amb aquesta tertúlia, fàcil, la paraula fàcil, per favor, corregiu-me. O sigui, no estic parlant de coses fàcils, estic parlant de coses possibles.
Per exemple...
A la meva escola ho he vist i ho han fet. Per què no? Escolta, si estem veient les conseqüències que té, per què no podríem...
Tu aconsellaries, per exemple, que el Departament d'Educació, per posar-te un exemple, el Departament d'Educació digués, escolta'm, els nanos poden tenir, perquè no podem lluitar contra que les criatures ara portin mòbil, perquè és una cosa que ja no hi podem frenar-ho, però sí que es prohibeixin, o es recomani, perquè l'Albert Prohibir està com a l'estigmatitzat, es recomani la no utilització del telèfon mòbil en les dependències de les escoles?
Bueno, nego la major una altra vegada. O sigui, és que no crec que estigui la batalla perduda, no crec que no podem fer res. O sigui, jo crec que sí que ho podem fer. O sigui, nosaltres estem veient que quan obrim una pantalla d'aquell món d'accés als nostres nanos, ens els fan malbé. Llavors, per què no protegir-los? O sigui, per què no puc protegir jo el meu nano? O sigui, el meu nano no té cap interès d'entrar en aquell món que no sap ni el que hi ha ni res. És el món el que vol arribar al meu nano. I me'l comencen, pues, això, pues, a malear. Llavors tenen accés a pornografia amb 9 anys, amb 8 anys, tenen accés al bullying. O sigui, un nano que fa bullying amb 11 anys amb un mòbil, és que, clar, és com si jo li deixo el meu cotxe al meu fill de 12 anys i arriba i atropella una família. O sigui, és que, de qui és la culpa? Del meu fill, que no és imputable, meva. O sigui, fan aquestes coses, clar, li donem un potencial a uns nanos d'una edat per fer coses que no són conscients. O sigui, encara no es poden posar ben bé al lloc de l'altre, no saben fins on arriba això, li sembla una broma o li sembla... Perquè, clar, és molt dur el que estem fent, el que els estem fent amb ells.
Esteu notant, per exemple, a Sant Joan de Déu, un augment dels intents de suïcidi entre els adolescents?
Nosaltres hem notat un augment molt important dels intents de suïcidi durant la pandèmia i totes les coses han baixat, han deixat d'estar, han deixat de... No sé, tot, li han tornat, li han tret la mascareta, han tret els grups bombolla, estan ja amb activitats extraescolars, amb tot, i això continua. Llavors hi ha una variable que se'ns escapa. És molt dramàtic l'afectació que hi ha en noies, perquè l'ús és diferent. Llavors les noies no utilitzen el mòbil per relacionar-se amb el món. Les noies utilitzen el mòbil per saber a veure què espera el món d'elles. I això és molt dur, per el que tu deies abans. O sigui, aquesta exigència, aquest ser així o no ser... O sigui, és que ho tenen molt difícil. Si jo comparo si soc feliç o no soc feliç amb el meu veí, doncs potser dic, bueno, doncs normal, com tot. Però si començo a comparar-me amb xarxes socials i tot això, doncs com acabo? Acabo pensant que la meva vida... Ahir m'ho deia una noia, em deia... Clar, és que jo de vegades fins i tot puc dir que estic content o soc feliç, però dic, però tan feliç com aquell o no? T'imagines?
Clar, perquè és un exercici comparatiu permanent.
Però permanent. O sigui, sempre estàs allà com amb la part. O sigui, i a més, en la felicitat, perquè una altra cosa, que si deiem que siguin feliços, és que és al·lucinant. O sigui, jo no sé, jo al·lucino. O sigui, tu li dius al teu fill que vull que siguis feliç. Però, escolta, digue-li què vulguis, que jo què sé, que vols que sigui bona persona.
Sí, però quan és que em sembla molt, molt interessant tot això que estàs explicant, i a més molt, molt, molt clar. Quan estem parlant, és a dir, jo ara soc un pare o una mare que està escoltant la ràdio, que té una criatura que va des dels 12, per posar un exemple, dels 12, 11, fins als 17 anys. És que, esclar, no estem parlant...
I faig una reunió escolar amb el meu grup d'iguals i dic, escolta, nois, sabem això, ho estan dient, ens ho estan dient els experts. Fem una miqueta de contrapressió social, els protegim, què fem? No? Fem una, no sé, em poso com que necessitem que ser més, doncs ho fem i intentem fer un acord d'això, de que, escolta, amb aquesta classe, el pare que li doni el mòbil al nen... Pues que els altres el mirin malament. O que el noi no pugui venir a tu i dir-te, tothom ho té i jo no. Llavors estic aïllat. Pues que no pugui dir, perquè no el tenen. Està, per, tampoc és tan difícil.
Per exemple, quan això ja no traspassa més les escoles, sinó que vas a casa, és a dir, a casa vol dir que, clar, això forma part. Avui hem sabut una notícia que, segons el baròmetre Barlovento, el que t'està dient l'Institut Barlovento, que és el que agafa també les audiències de televisió moltes vegades, més de la meitat de la població adulta veu la televisió amb el mòbil a la mà.
Perquè t'imagina't, o sigui, llavors, les recomanacions són directament aquestes, o sigui, és que, a més, no multitarea, perquè diuen de multitarea, escolta, un ratolí té que tenir multitarea, perquè un ratolí surt allà al camp a buscar menjar, a buscar que evitar els depredadors i a buscar algú amb el que, no sé, amb el que tenir una interacció per reproduir-se. Això, però nosaltres no, o sigui, nosaltres hem de tenir la capacitat de concentració fins a tal punt que jo estic llegint algú i la línia de dalt no m'interposa o no em fa interferència amb la que jo estic llegint, o sigui... Tenim que tenir aquesta focalització, perquè si no després tenim que començar amb totes aquestes coses del mindfulness, de l'atenció plena, de focalitzar l'atenció. Escolta, podem protegir els nanos amb el seu desenvolupament perquè estableixin els adults que facin el que vulguin. O sigui, els adults...
Bueno, vas a taules de dinar i fa la cara ja a Francisco Bellar, ja veus que les criatures agafen el mòbil com que agafen la cullera.
No, però nosaltres mateixos fa mal. O sigui, jo estic amb una persona que estic allà anant amb la persona i comença allà està amb la meva conversa amb mi i està interrompent. Jo no li he dit res perquè m'entén, però em sap greu. Llavors jo m'imagino un nano de 8 anys intentant interaccionar amb el seu pare, que està tot el rato així, clar, o una mare agitant el seu nen i que estigui consultant això en comptes d'estar pues, cantant i clar, i li estem robant molt, és que el que estem fent clar, perquè és que interfereix amb la qualitat de la nostra interacció amb els nostres nanos. Llavors, clar, això és difícil perquè és... Imagina't com se sent.
Ara obriré sobre aquest tema el debat, eh? És a dir, pares i mares que estiguin escoltant ara la ràdio, val? Recomanacions que farien precisament perquè... Ja parlarem ara de l'intent de suïcidi, però perquè això no passi. És a dir, hem de tenir accés als ordinadors o als telèfons de les criatures? Una?
Són nostres, no són d'ells.
Val. No, no, és que hi ha una cosa molt important, que és que hi ha molta gent que diu no, és que no pots entrar dins la privacitat de la teva criatura.
És que no és la seva privacitat, és el teu mòbil, és el teu instrument. Això jo te'l deixo perquè tu el facis servir. I és meu. O sigui, llavors, jo et deixo això, però el controlo jo, perquè la responsabilitat és meva. Perquè no, tu no ho saps manegar. Llavors, aquest és el concepte inicial. Un noi pot tenir un mòbil? No. En propietat, la meva intimitat, diu, com que la teva intimitat? O sigui, és que vas a un lloc carreró allà complicat... Escolta, intentaré protegir-te. Jo sé el que hi ha allà. Si fos la teva intimitat, com haig de garantir jo una oportunitat amb el que hi ha, tot el que hi ha? És que clar, és que em sembla negligent, sense voler, eh?
Sí.
No estic criticant a ningú, eh? El que tingui el seu fill amb el mòbil... Escolta, que és que no estava com dit això i no ho sabíem tant. Llavors, que no és qüestió ara de...
Hi havia una època que érem... que no hi havia el mòbil i que... És veritat el que es diu ara, eh? Molt sovint, que és... Bueno, però ara hi ha controls parentals... Bueno, hi ha controls parentals, però la vida de l'adolescent sempre està a la mateixa, mòbil o sense, que és driblar els pares. O sigui, la gran missió adolescent és la seva obligació, driblar els pares. Per tant, feta la llei, feta la trampa. D'alguna manera entraran. I ara parlaves de la pornografia. A les meves èpoques, la pornografia era un tràfic. Era tràfic de revistes al pati, però anaves d'alguna manera, tot era amagat... esperaves un cap de setmana que els pares marxessin per anar a buscar i que no et veiessin al videoclub del costat de casa. Clar, ara això ja no passa.
Bueno, i això et reduïa molt l'exposició. Això és com el tabac. Pues hi havia una cosa de trampes i tal, i tu tenies dues opcions. Una, dir, jo vull que el meu fill em digui la veritat i vull saber si fuma, llavors que m'ho digui i que fumi aquí a casa, o faig el longui, mantenc la meva posició de que no, de prohibició, de no pots fumar, i llavors s'amaga. Això de què va? Pues va de que, pues al millor de 15 cigarros, perquè si està a casa fumant, està fumant allà. I si tu le redueixes 15 cigarros, com això sabem que és una qüestió de quantitativa, no és el mateix 5 amagat que 20 allà davant teu, pues ja l'estàs protegint. Amb la pornografia, si tu no estàs allà, en una habitació, amb un accés a mòbil, veient 3 hores de pornografia, l'efecte de la pornografia és menor que si estàs allà en una revista, o imaginant-ho. Perquè després els nanos que porten des dels, pues això, des de 9 anys veient pornografia, pensant que és això la vida, que tu li estàs intentant transmetre uns valors i estàs allà deixant que gent amb molt més atractiu que tu li digui altres coses, entra en una relació íntima amb una noia amb 15 anys i fa un disbarat, clar, és que... I després que... Escolta, no, que això no es pot fer. Ah, no? I què es pot fer? Perquè, clar, perquè les seves referències és que són les altres. Com protegeixes el teu... És que no es tracta de protegir els altres, es tracta de protegir el teu. O sigui, ells veuen coses que a mi... Que jo sóc incapaç de veure. O sigui, la meva moralitat m'ho impideix. O sigui, jo agafo allà algun contingut i... És que això no ho puc mirar. I això és protecció. Ells s'han acostumat allà a veure-ho i al final arribem a un nivell de desensibilització. Nosaltres ens trobem les primeres relacions sexuals nostres espantats. I aquests entren, jo què sé, pues allà tal, o amb un excés d'expectatives de lo que hauria de ser en vez del rendiment, que clar, que també... Es fa malbé una interacció íntima.
Bé, podem sortir tots els pares i mares sota la taula, si us plau, i podem continuar perquè tots estem igual. Què més? Al marge d'això del mòbil, quines més recomanacions faria pels pares i mares que ara es puguin estar escoltant?
En quin sentit? Perquè amb això perquè... ja traiem molt, eh?
Traiem, o sigui, sí, traiem una part importantíssima, no?
Sí. Llavors ho fem assumible, la problemàtica que tenim que tractar.
O sigui, si tenim el control...
Si protegim amb els nanos de tota aquesta part, pues ja la cosa es redueix. Llavors ja tornem a les parts aquestes de pues, que jo estic patint perquè, escolta, perquè no em trobo bé, perquè no acabo d'encaixar amb els amics, perquè no acabo de... Sí? Llavors, què els aconsellaria? Depèn, perquè si no seria molt, eh?
Seria molt. Parlant. Però vaja, aquesta és molt important, eh? És a dir, la paraula és que el control és la paraula que es fa una mica...
Però si tu dius control o si dius privalment de l'accés a algo, ja, clar, si poses el meu fill com a subjecte de la cosa, ja, ostres, ja em sap greu. Home, no li puc privar l'accés al meu fill amb aquell món. Però és que no és això. O sigui, el teu fill no sap res del món aquell ni res. És el món aquell que està interessat en tenir accés al teu fill. I això és així, perquè està fet això.
I parlaves de les noies, amb el tema del cànon de bellesa.
Pobres,
clar, quan entres
pobres
a Instagram i comences a veure que, tot, que hi ha un seguit de noies que estan estupendes i que tot és idíl·lic, que estan en unes platges fantàstiques, els seus referents és allò.
Però és
aquesta
que
és una altra. Aquí són els referents.
Però és que l'afectació de la pandèmia ha estat amb noies, perquè nosaltres tenim les dades de a prepandèmia i teníem les dades d'atenció a salut mental, a psiquiatria. I són més o menys iguals entre nois i noies. El confinament total baixen i quan s'obre el confinament els nois arriben a la seva línia base i les noies es disparen. O sigui, això és de noies, són les noies les que estan patint més. Han estat les noies les que han tingut...
I pel que, els pacients, les teves pacients et diuen, on està el problema, bàsicament, de les noies quan parlen de xarxes? A Instagram, a l'exposició...
O sigui, a tot el que té a veure amb tota l'exposició. O sigui, perquè tot això només, el que et dic, o sigui, acaba d'incrementar amb això, amb tota la part aquesta comparativa, de sentir-se com que una situació que, és, que no és ideal i que no poden accedir. Perquè, clar, com això és només per uns quants, amb sentir-se malament i que algú li digui que no, que s'haurien de sentir bé perquè estan en la millor etapa de la seva vida, l'adolescència. O sigui, que tots sabem de sobres que l'adolescència és la pitjor etapa de la teva vida i ho sabem més que de sobres, perquè a més tot el que s'escriu de l'adolescència és la crisi de l'adolescència, ningú parla de la fantàstica adolescència, llavors elles estan allà passant per un moment que és un moment de trànsit, que és un moment dur, i per, només pel fet això, que és normal, se senten com frustrats i alguns fins i tot pensen que estan, no sé, defraudant els seus pares. És que és duríssim el missatge aquest, perquè no, com podem incrementar el dolor? Culpabilitzant-te d'aquest dolor. I és algo normal el que m'està passant. Llavors, amb això, què els hi passa? Que se senten fora d'això. Què acaben fent? Acaben buscant refugi amb altres grups. I també les xarxes i també l'accés li dona aquests espais de grups prosuïcida, de perfils de gent prosuïcidi, i ja tenim totes ja, totes les eines ja que necessitàvem per tenir el risc clar.
Joan Julibert,
jo recordo que fa uns mesos, un any... es va denunciar que Instagram tenia informes tècnics, va denunciar una persona que havia treballat a Instagram sobre l'efecte nociu d'Instagram, sobretot a les noies, en la seva salut mental i la salut emocional. La mateixa empresa havia intentat tapar aquests informes i va ser la tècnica qui va haver de denunciar. Tenint en compte que estem davant d'un problema, doncs, de salut pública, pel que ens estàs explicant, tu posaves el focus en els progenitors i les progenitores, però entens que hauria d'haver polítiques públiques enfocades en la direcció del que tu deies, i de la mateixa manera que es prohibeix el consum de tabac a menors de 16 anys o el consum d'alcohol a menors de 16 anys, s'hauria de tendir cap a polítiques públiques que també tinguessin mesures semblants en relació a l'accés a les xarxes socials, a aquesta tecnologia?
Jo crec que el que hauríem de ser és molt clars amb el sentit de dir, escolta, no anem contra el món digital ni contra les tecnologies, no és més, estem parlant de protecció. Llavors, com que tu em preguntes concretament amb l'etapa que a mi em preocupa, que és la infantesa i l'adolescència, et diria tranquil·lament que sí. O sigui, rotundament i sense...
I seria d'haver polítiques públiques
la
enfocades
meva,
en aquesta protecció,
eh? Seria, sí, seria, sobretot, no confondre això amb que estem contra les tecnologies. Escolta, mira el que jo tinc a la mà també, saps? Però per la infantesa i l'adolescència, sí, sí, sí.
Mira, Marc, mira un missatge ara, espero que no s'enfadi. No, no, segur que no, perquè si ho envies, perquè ho puc dir. Recordeu que va venir aquí un dia, fa un temps, va venir la Maria Cribiller, filla de l'Àlex Cribiller i de l'Anna, van venir tots tres aquí a explicar el seu cas que havia patit. Diu, exactament, només hi ha una manera d'acabar amb tot això. Molta més prevenció a les escoles. Si les escoles és molt important, que les escoles, els patis, els pares, a través de l'AMPA o del que sigui, puguin dir, escolti'm, com han fet aquesta escola que vostè comentava, Francisco Villar, que és intentar que anar a una i dir, escolta'm, el pati de les escoles o es xerra o es juga o el que sigui, el que hem fet tots tota la vida. I que ha d'haver-hi una reglamentació també per l'utilització del mòbil. Perquè és que si no...
Ho han fet a Nova York. A Nova York han demanat perdó, han dit, escolta, perdoneu, perquè ja, o sigui, això ja ho sabeu perquè és de domini públic, no? Perquè ja, o sigui, Steve Jobs ja protegia els seus fills de pantalles al 2010, perquè a Silicon Valley la privada està tota en paper, en tissa, en pissarra...
Bueno, perdó, t'explicaré dues coses, eh? Dues. Una, primera, Macron a França ha prohibit el telèfon a les escoles.
Ja està.
França ha prohibit el telèfon a les escoles. Una, i segona, a través d'un programa que vaig fer a TV3, quan el senyor Sánchez és el director, que era el No pot ser, no, surt sempre, perquè és que em vaig quedar parat. Vam anar a fer un reportatge a Silicon Valley. A Silicon Valley, els fills dels Zuckerbergs, dels Jans Cums, de totes les grans popes del tema tecnològic, porten els seus fills a una escola que és tota de fusta, on és prohibit el telèfon mòbil, i totes les joguines són les joguines que jugàvem nosaltres de petit, des de trencaclosques fins al cavall de fusta.
No, i es guixa les pissarres.
I es guixa les pissarres.
Perquè saben perfectament que això del món digital és un invent i una cosa que s'ha fet perquè no hi ha tal cosa com una generació digital. No existeix això. El cervell i els processos de desenvolupament del nen, el neurodesenvolupament, és el mateix que fa 2.000 anys. El mateix, perquè nosaltres encara no ens hem modificat això. I ells ho saben. I ells saben que les millors eines per garantir això és protegir-los de totes aquestes interferències, perquè això jo no et dic que tingui ja coses nocives, és que t'està prenent l'espai per tu poder tenir un desenvolupament sa. Llavors, com que tu estàs interferint, doncs, escolta, ells ho tenen molt clar i ho proveeixen fins i tot a la noia que els cuida els fills. O sigui, la noia que es cuida els fills per contracte no pot tenir un smartphone. Llavors diu la noia, home, i si li passa alguna cosa al teu fill, tinc que trucar. Sí, té. Aquell de la SERP, saps? 131. Mm-hmm. Un telèfon només de trucades. El meu fill amb 12 anys, escolta, és que necessita trucar perquè ja va sol a l'escola. Té, de trucades, em truques qualsevol cosa que et passi. Però smartphone...
O no et truques, eh? Perquè també hi ha els pares, aquests, li dono el mòbil al nano que així estic tranquil quan va a l'escola. Escolta, tots els aquí presents hem anat a escola, hem anat amb el bus a l'escola, hem tornat de l'escola, hem anat a gimnàs i hem anat a tot això.
És diferent ara, eh? Sí, estem en una època diferent ara, eh?
Bueno, però si vols de trucada només.
Però jo crec que és un problema
de
truques. Però hi ha un geolocalitzador del teu fill, si és aquest el problema.
No, però si al final acabes posant això.
Bueno, però llavors donen el mòbil perquè tens por de no saber bé què.
Perdó, la geolocalització que tothom es pot posar les mans al cap no és una mala idea, eh?
No és una mala idea, però imagina't, abans la feia la gent normal, o sigui, perquè tothom es feia càrrec dels fills, llavors tu sabies que et protegia el món adult, perquè tu et deies, escolta, li diré al teu pare, o sigui, més geolocalització que aquesta, o sigui, que una miqueta tots ens sentim com responsables dels nostres nois, perquè és que és el que som, perquè no són els teus fills ni els meus fills, són els fills nostres, perquè conviuran amb nosaltres i conviuran amb nosaltres, i som tots responsables d'ells. Llavors, clar...
Un sentit més comunitari, no?
Home, clar, jo estava l'entrenya al mercat i em ve una dona i em diu, escolta, li puc dir als teus fills que deixin de cridar, per favor, ajuda'm, perquè li estic dient i no em fan cas, saps? I llavors el que fèiem era això, que ens juntàvem els adults i donàvem aquesta sensació de protecció als nens, perquè un nen, quan se sent intimidat per una sèrie d'adults, el que se sent a la vegada és protegit. Diu, ostres, bé, hi ha algú allà, no? Perquè clar, ells tenen que... Ells no saben com és això i quins riscos hi ha i quins perills. Llavors, tenen que sentir-se, que és el que ens passa també amb els adolescents, que estàs en un moment que no et pots contenir tu dintre de tu mateix. Necessites contenció externa. Llavors, si tu tens la sensació de que el teu desbordament adolescent s'està carregant a la teva família, malament. Sí, malament.
Neus, vols fer algun comentari, alguna pregunta? Vicent Sánchez i Josep Martí s'ha de dir alguna cosa.
No, he pres nota. No, em sembla molt interessant. Jo quan deia allò de arribem tard i vostè em deia no, hem de poder arribar, estic d'acord. El que passa és que jo, per exemple, em vaig educar en una escola rural molt petita i el meu fill va a un institut on només en la seva classe hi ha 4 línies de 27 a cada classe i, per tant, diguéssim que hi ha llocs on és més fàcil aquest acord comunitari, no?, que comentava vostè, i en altres, doncs, posar-se d'acord tanta gent segurament no és tan fàcil, i per això em semblava interessant si al final, perquè tots els grans i els petits acabem moltes vegades complint ordres perquè és la manera, no?, doncs que hi hagués una instrucció més genèrica, perquè clar, si al final, poso aquest exemple, a la classe del meu fill ens poséssim d'acord però les altres 3 no, doncs passaria una mica el que li passava al meu fill quan no tenia el mòbil, perquè va ser dels últims, que estava tot el dia mirant el mòbil dels altres, posant allà l'ull i intentant saber el que ell no tenia perquè els altres ho tenien i ell no? Llavors, a mi m'agradaria saber si vostès, d'alguna manera, vostè, per exemple, que està en un hospital gran, doncs aquests missatges també es fan arribar a l'administració, que avui els està arribant a través de la ràdio, no? Però, és a dir, a mi em consta que hi ha un programa de salut mental infantil que es va posar en marxa ara després de la pandèmia. Comentàvem amb el Joan que tampoc sembla que tingui massa recursos i, per tant, sempre plora del mateix la criatura. Però si vostès, d'alguna manera, més enllà d'interpel·lar-nos als pares, que és evident que hem d'assumir la nostra responsabilitat i som els primers, doncs aquest missatge es parla en alguna altra taula a nivell d'administració o d'escoles, perquè a més aquí hi ha l'escola pública, hi ha la concertada, per tant, hi ha la privada, per tant, has de posar d'acord amb moltíssima gent, o hem d'anar a pensar que millor que ho fem els pares el que puguem, perquè si no, no hi haurà una altra manera.
Clar, és que, o sigui, no entenc, o sigui, jo crec que ho tenim que fer tots, una miqueta entre tots, posar consciència i posar... Jo no sé, jo cada cop que em truquen, jo vaig. Si em truquen del departament, jo vaig i li dic la meva opinió, com ho veig jo, la situació com està, i jo sé que estan fent coses, home, des de s'han fet coses molt, molt maques. O sigui, hi ha un grup de psicòlegs contractats del Departament d'Educació que li donen suport a les escoles de qualsevol que tingui una situació. Els profes, que són els que vetllen per als seus fills, si tenen una situació d'això de suïcidi, truquen amb aquest grup i aquest grup assessora i ajuda a com gestionar aquesta situació. Això ho ha fet, o sigui, hi ha moltíssimes iniciatives. Estan els telèfons de prevenció del suïcidi, que jo, quan vaig iniciar això, la meva especialització en suïcidi infantil, no hi era, no? O sigui, s'han fet moltes coses molt, molt ben fetes.
I deia, per exemple, quan vostè deia l'accés a les pantalles, que pot ser que no sigui el telèfon, però hi ha molts instituts, no parlo de primària ni abans, sinó que quan arriben a l'institut, demana que tinguin un iPad per fer determinats treballs, hi ha assignatures que els llibres ja són només electrònics, alguns fan un sistema mixt, llavors, clar, si el teu fill va amb aquell institut perquè és el que et toca pel barri, pots canviar-lo, no dic que no, però i allà li diuen que ha de tenir l'iPad perquè hi ha 4 llibres, 3, 2, i hi ha treballs que es fan a través només d'aquest sistema, doncs, clar, o sigui, podem no anar a aquell institut,
sí,
no dic que no, però...
Jo el que no aconsellaria a l'escola seria, nosaltres teníem l'aula d'ordinadores, doncs l'aconsellaria que es fessin càrrec de guardar i de fer-se responsable d'aquests ordinadors. Llavors, en aquell moment que li donin perquè tenen que fer l'activitat, i ja està, llavors però que es faci encàrrec ell de la custòdia d'aquest instrument. Clar, si el que m'estàs dient és que hi ha nois, que aquesta pot ser una realitat també, bueno, potser no és, però no vull tampoc molestar ningú, però és veritat, o sigui, hi ha famílies que pues estan en una situació de molta vulnerabilitat i molt desfavorides, i llavors els pares estan tot el dia fora treballant i no tenen capacitat econòmica per comprar-li una pantalla al seu fill, perquè a més no tenen la capacitat de fer supervisió perquè els nanos estan, els pares estan treballant fora tot el rato. Clar, pues mira, pues hi ha una cosa per una altra. No tinc nanos amb molta supervisió parental, però no tenen accés i llavors surten al carrer o fan el que sigui, no? Clar, si jo a l'escola li dono aquest instrument al nano i se'n va a casa, en una casa sense supervisió, sense control, i llavors li deixo obert això, clar, no estic acabant d'ajudar.
En teoria no és obert perquè en aquests aparells no poden tenir xarxes socials.
Sí, clar,
En teoria.
Si posen amb el Google com se quiten los... i ja està.
Clar.
O sigui, això no està fet per... O sigui, no,
Vicent,
no
Josep Martí, Vicent.
No, jo estic bastant pensant, estic pegant-li voltes perquè, senyor Villar, perquè jo crec que segurament la solució més fàcil, i sobretot des de la gent que com vostès estan treballant en tot això i es troben els problemes tan durs cada dia, és la restricció.
Segur. La més barata, a més.
És que la més barata, fàcil, la més fàcil...
És que econòmica, la que...
Però, clar, la restricció i després, ara bé, pot ser la més complicada seria educar la gent perquè això no passarà d'aquesta manera i perquè la utilització dels mòbils o de qualsevol... Perquè això va passar igual amb la impremta, va passar igual amb la televisió, va passar igual amb els TVOs, etcètera, etcètera. Pot ser la més complicada seria treballar perquè això no es transformarà en una arma terriblement influent. Però també és veritat que, segons l'edat, qualsevol cosa és influent. I, clar, però aleshores, jo crec sempre la solució més fàcil és dir, fora la tele, a mi no em deixaven veure la tele en casa fins, com un pare deia, fins que acabarà la carrera, imagines vostè. Bueno, fora la impremta.
Felicitats.
Fora la impremta. No,
no t'he anat tan malament.
No, home.
Ja la mirava jo com podia. Llavors això és menys.
Llavors això és menys. Bueno, bé o no.
Això es redueix.
Bueno, ja, però d'acord, però aleshores la idea és que quan s'inventa la impremta, mireu la gent, lo curta que és, lo pobra que és, ha d'haver-hi aquí un control, ha d'haver-hi un control per alfabetitzar segons quines classes, altres no, etc. És a dir, sempre hi ha hagut un intent de controlar això perquè de vegades per por, de vegades per puritanisme, de vegades per sectarisme, de vegades per prevenció absolutament fonamentada. No hi ha un altre sistema encara que sigui una mica més complicat, més enllà de la restricció?
Si vostè em posa aquests exemples, clar, jo no li puc dir res, però el que no li trobo és associació amb aquests exemples. Jo li trobo associació amb l'exemple de l'automòbil, l'última cosa que va canviar el món. Llavors, un nano de 12 anys no està preparat per conduir. Per què? Perquè no té, està acabant de madurar el seu 3D i llavors no pot tenir accés. Llavors, jo t'ensenyo. Això és com de dir, no, és que el meu fill va a un carreró perillós, llavors li ensenyaré karate. Escolta, és molt petit, o sigui, és molt petit. No. Protegeix-lo, bueno. I quan sigui gran ja passarà per aquest carreró i ja sabrà gestionar-lo, ja sabrà marxar, ja sabrà... Llavors, això de donar-li eines, és com fer-li entrenament a un nano de 6 mesos perquè camini, en comptes d'en 13 mesos, a 11.
Quan arriben els 13 anys, ho haurà de fer, eh? Perquè si vostè diu, no, els mòbils només a partir dels 13, quan els 13 es trobaran en un món nou...
Ha dit 16.
16? 16, bueno, 25. Però quan arriben als 16, són també adolescents, avui en dia, a més, això de l'adolescència s'allarga i s'allarga, estaran absolutament indefensos igual moltes vegades, i encara més són mesos a condicionants que encara ho poden fer més perillós. Clar, torno a insistir-li, des de la meva absoluta... Jo no tinc aquest contrast amb la realitat ni aquesta experiència. Des de la meva absoluta ignorància en això de la pràctica. Però no és millor ensenyar a utilitzar-lo bé?
No, perquè a més està confondent una cosa que seria per mi. Per mi és millor amb aquesta edat començar a aprendre alguna cosa ara que demà, sí. Per ells, que estan en un procés evolutiu, que el seu cervell està adquirint capacitats, tu passes per un primer de l'ESO, amb els nanos de primer d'ESO, i tu mires els nanos de primer d'ESO i mires els nanos de primer de batxillerat i no tenen res a veure. I no és cap mèrit d'ells. O sigui, un nano de 8 anys no és baixet, té 8 anys. I quan tingui 15 serà molt més alt. I això no és mèrit d'ell, no ha fet res. Alimentar-se bé, descansar bé i dormir bé. Perquè és un procés senzillament d'evolució. Llavors tu un nano petit li poses 5 fitxes aquí i 4 fitxes aquí i tu li dius on hi ha més? I et diu a les de 5. Separes aquestes dues, aquestes de quatre, li fas més amplitud, i aquestes de... I ara, i et diu, allà, a la més ampla. Un nano, tens una pilota de plastilina, dos pilotes igual, i diu, això què és? Igual. Aixafes una i diu, i ara, aquesta és més gran. No són tontos. O sigui, no són tontos. Encara no tenen el procés de maduració complet. Tu mires el coeficient intel·lectual d'un nano de 13 anys i el tens que comparar amb la gent de la seva edat, de 13 anys. No pots comparar amb un nano de 21 anys, perquè li dona 40 voltes, però és que no és mèrit del nano de 25 anys. És una part del procés de desenvolupament i el procés evolutiu. Llavors, aquest impacte és que em falten recursos. És que el prefrontal acaba de madurar als 21 anys. Llavors, jo, si hi ha aquí un noi de 15 anys i ens espanta algú, tenim un susto, amb ell, la seva intensitat de l'emoció és molt més alta que la nostra, perquè nosaltres encara tenim... Llavors, com que el prefrontal fa moltes funcions, com per exemple planificar, mirar el món, mirar el que està bé, el que està malament, tots aquests recursos no els tenen, no estan acabats, o sigui, no és culpa d'ells, o sigui, si és que estan en el procés de maduració, llavors no li pots demanar al cervell el que encara no pot ser. Un nano que no veu bé en 3D fins als 12 anys, pues, si no veu bé en 3D, pues, en 9 anys no té menys rendiment que un adult. És que encara el té que assolir, que aconseguir. Llavors, ell...
Doncs llavors, molt ràpid, no li pregunta a vostè sobre la llei trans. Perquè si a partir dels 13 anys una persona ja ha d'anar prenent les seves pròpies decisions i no pot agafar el mòbil fins als 16, ja me contarà vostè si estem fent les coses diferents.
Suposo que ara em vol, no sé, o...
No. Li dic que si nosaltres... Li dic que si els legisladors consideren que una persona a partir dels 13 anys ja és capaç d'anar prenent decisions i és capaç també de dir si decideix ser mare o no ser mare, etcètera, etcètera, i però els diem que els mòbils s'han d'esperar fins als 16 anys, estem...
Però vostè m'ha tirat la preocupació i la provocació jo l'agafo. Sap a què em dedico jo? A no fer el que volen els nois. O sigui, perquè a mi jo estic tot el dia amb nois que volen acabar la seva vida. I em deixo la pell per no. Llavors, potser això em converteix en un intolerant. Però jo no estic d'acord amb aquella situació. Llavors, tot el que faig en el meu dia a dia és intentar aconseguir que aquest nano es replantegi el que suposadament vol o desitja. Llavors, jo sóc absolutament intolerant. A mi no m'importa el que diguin els nanos. Jo crec que els nanos han d'estar protegits, fins i tot, de les seves decisions. Quan eren petits ens deien allò de és de sucre, no? Ens deixaven jugar, però no ens tenien en compte. Llavors, jo puc tenir opinió, però, escolta, aquí al mando està un altre. Llavors, jo agafo l'opinió del meu fill, però la decisió la dic jo. Llavors, no tenen ni que ser feliços, ni que saber el que volen fer, perquè són petits, són... És que jo no, o sigui, jo...
Josep Martí, aviam, Josep.
el, de tots els dies que tinc per no poder vindre, he triat avui. Em sap greu perquè voldria abraçar-me al Francisco Villar i dir, xec, quin poc de sentit comú i de saviesa. Amb lo de l'escola tenim mala peça al teler, perquè ja sabem que Catalunya ha triat un model educatiu que consisteix en ser modern. I... Me sentiu?
Sí. Digues.
Martí.
Bueno, aquí tenim OM en diàleg, eh?
Hola.
Hola.
Doncs mira, mentre s'aclareix què passa amb el Martí, aprofito per llançar-li un cable aquí al Francisco. Davant la dificultat de retirar el mòbil als pares, és una comparació trampa, és un paral·lelisme trampa, a mi em fa pensar en la pressió de la moto. Clar, jo, això es refereix segons a quins àmbits. Potser és més a l'àmbit rural o a l'àmbit... Jo vaig estudiar a Mata de Pere i hi havia un moment que tots els nanos volien tenir moto per anar una mica amunt i avall, pujar de Mata de Pere a Terrassa, i hi havia els pares que cedien moto o mobilet, amb, no sé, el mobilet és els 14 o els 16, suposo que els 16, no? I hi havia els pares que cedien i els pares que no cedien. Per què no cedien? Perquè tenien por que la no es fotés un hòstia es mateix. Percebien el perill de la moto, clarament, segurament. En canvi, amb el mòbil potser el problema és que no perceben aquest perill.
Jo crec que amb el mòbil no percebem aquest perill. I l'exemple de la moto m'encanta, perquè tu amb 14 anys podies tenir moto, però amb tot aquest debat no hi era. Perquè tu ja saps el teu pare, vull moto, no pot ser. I ja està, tan tranquil.
S'acaba la conversació. Que no te la donaven.
Llavors, amb 14 anys, tu li podies demanar un ciclomotor. O sigui, imagina't, un de baixa cilindrada. Per què? Perquè sabíem que no estan preparats encara per portar. Amb 16, què et donen? Més cilindrada. I amb 18, et comencen a ensenyar a conduir amb ja tota la cilindrada, amb passatgers, amb gent que pugui, no? Perquè entenen que estàs prou madur per fer-te càrrec d'un pues això, d'un instrument tan poderós i que ha canviat el món com és l'automòbil. Però tu, en 14 anys, et deixaven una 49. O sigui, que és gairebé una bicicleta que no estaves cansat. Llavors et demanen allà com donant cada cop més capacitat, però fins als 18 no acabaves conduint un cotxe. No t'acabaves sí. Començant a ensenyar.
Josep Martí, Josep.
Ara em senteu?
Perfecto! Endavant. No cal que cridis. Digues, digues.
No, deia que en lo de l'escola, a Catalunya, tenim mala peça al teler, perquè... hem triat ser el model educatiu més modern del món. I, per tant, tot el que ve etiquetat com a nou, automàticament és bo. I el que diu el nostre estimat convidat, en veritat, col·lisiona amb les directrius del Departament d'Ensenyament, que és que pantalles, mòbils i tot el que convingui. De tota manera, volia fer una pregunta concreta sobre els patrons de comportament suïcida entre el jovent. És diferent al món dels adults, perquè entre els adults, de cada 4 suïcidis, 3 són senyors i un és una senyora. I pel que l'escoltava al començament de l'entrevista, semblava com si el problema entre els adolescents sigui a l'inrevés. És diferent el patró?
Sí, et contesto. Mira, amb el suïcidi hi ha dos paradoxes, que està la paradoxa del sexe i la paradoxa de l'edat. Llavors es parla que les dones fan més intents de suïcidi i els homes moren més per suïcidi. Això es comença a donar des dels 15 anys. Abans dels 15 anys, no. La gent que mor per sota els 15 anys, hi ha anys que hi ha més morts de dones i més morts d'homes. A partir dels 15 anys, ja la diferència és molt clara. O sigui, ja mai es creuen les dades. Però el que ens hem trobat últimament, que el que deia això d'un major patiment de les noies, és que les últimes dades, les de 2021, s'han apropat, les morts per suïcidi de nois i de noies estan més a prop que mai. O sigui, hi havia una diferència només de 2. Llavors, quan tu veus la gràfica, veus la diferència que hi ha, i com que els nois continuen amb la seva tendència entre 15 i 19 anys, estic parlant, continuen amb la seva tendència cap a baix des del 2018, i ha incrementat perquè són les noies les que estan pujant. Tant que hi ha comunitats autònomes que s'han regirat. O sigui, parlàvem de les dades de Galícia l'altre dia i em deien que l'any 2021 havien mort 100 noies i 2 nois. O sigui, com que s'havia com revertit fins i tot. O sigui que això que estem parlant afecta més a les, a les dones. Però això que tu comentaves és així, o sigui, són les paradoxes del sexe i de l'edat. Més intents de suïcidi a l'adolescència que a l'edat adulta. Imagina't, o sigui, estem parlant de que l'OMS parla de 20 intents de suïcidi per cada mort per suïcidi. A partir dels 65 anys són només 4 intents de suïcidi per cada mort per suïcidi. I a l'adolescència són 200 intents de suïcidi per cada mort per suïcidi. Llavors, això què ens parla? Ens parla d'una finestra d'oportunitat, però la tenim que agafar. La tinc que agafar, perquè el que sabem del suïcidi és que és una cosa com que va increixent. O sigui, jo vaig incrementant la meva capacitat d'acabar morint per suïcidi. Llavors, quan abans ho entomem, més fàcil serà fer la prevenció.
Vostè ha fet un llibre que es diu Morir antes del suicidio, prevenció en l'adolescència, efectivament per prevenir el suïcidi entre els més joves. Hi ha algun indici? I per veure un pare o una mare si la seva criatura té símptomes d'una possible tendència a fer-ho?
Tot està explicadíssim en aquest llibre d'una forma tan diàfana, tan senzilla, que perquè jo, o sigui, teníem aquesta cosa dels professionals, de l'egocentrisme aquest que tenim, i jo deia, vale, jo ja sé per què la societat està tan desvinculada del suïcidi. És perquè no els hem explicat bé com s'ha d'adreçar aquesta situació i com entendre el suïcidi. Perquè, clar, com que hem confós tantes coses, que això també passava amb els accidents de trànsit, o sigui, que això no passa amb els accidents de trànsit, amb el suïcidi de vegades hem confós la predicció de la mort per suïcidi amb la problemàtica com a tal. Llavors, com que és molt difícil de dir si aquesta persona morirà d'aquí a 2 anys de suïcidi, és un fenomen molt complicat. No és un fenomen complicat, és un fenomen molt senzill. Molt senzill. Ja està relacionat amb 4 conceptes essencials, que és el dolor, la desesperança, la vinculació amb l'altre i el que apuntàvem, la capacitat de suïcidi. Llavors jo vaig intentar fer un esforç, un sacrifici personal per dir, escolta, anem a explicar-ho bé, que es pugui entendre i que sabem i que tenim exemples de com és aquest patiment amb l'àmbit escolar, amb l'àmbit familiar, amb l'àmbit amb els iguals, per veure com jo li puc ajudar al meu fill a transitar aquesta situació. El vaig fer, vaig tenir la col·laboració de l'editorial Herder, que em va ajudar a fer un cara mestre, i pensava com que això seria un canvi. Saps el que fa la gent amb aquest llibre? Salta.
Com salta? O sigui,
em van convidar a Sant Jordi, a veure allà, em vaig posar allà amb el llibre, i la gent quan veia la portada saltava i sortia corrents. Hi havia gent que li recomanava el llibre a grups de mares, i deia, escolta, aquestes coses aquí no. O sigui que després em vaig adonar d'una cosa, després, que no sé si era molt naïf, que era, bueno, serà que quan hi ha una explicació clara la dones, i no, el que hi ha és el que tu comentaves al principi, un rebuig clar, o sigui, això no vull sentir, no vull saber d'això.
Sí, sí, sí,
no
és claríssim, hi ha coses que ara, escolta, per si hem estat molts anys, fa anys, dèiem, els nostres pares i avis deien que s'ha mort d'un mal lleig, perquè la paraula càncer feia, ara ja, per sort ho han superat. Ara encara diem que una incidència al sistema de rodalies fa canviar... És a dir, tenim un problema a la línia R14, per no evitar la paraula suïcidi. I per què? Doncs perquè encara ens fa molta por, perquè encara la nostra, no sé si la nostra empatia encara no està acostumada a parlar del suïcidi.
Sí, i perquè no, o sigui, clar, tu imagina't, tot ha millorat molt en relació a la prevenció del suïcidi, però ens hem conscienciat de la pitjor forma, que és amb un increment dels casos. És que, clar, és que d'alguna forma jo soc molt optimista i estic esperançat i jo sé que ho aconseguirem i farem el canvi, perquè per això em deixo la pell cada dia. I més enllà de la... Però, ostres, però és que, clar, amb aquest rebuig d'entrada de no voler mirar, llavors ens hem conscienciat de la pitjor manera, que és amb molts més casos, amb dolor. Bueno, doncs mira, si és aquesta, és aquesta, però ni que sigui que puguem donar resposta.
Perdona,
és un moment. Ara seguim aquí al món arracón, segons, sisplau.
Vols estalviar a full? Aprofita el 3x2 a Carrefour. Fins al 13 de març a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés, 3x2 amb més de 3.000 productes, com en Lactimil de 100 grams, pack de 6. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
El sempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Gestel 5G a l'abast de tothom. Truca al 1510. La bona digestió no es nota, però en la vida real hi ha presses, dinars en 5 minuts i a vegades ho notes en la digestió, oi? Activia és realment una ajuda per les teves digestions i, a més, conté fruita, fibra i els seus exclusius probiòtics naturals. Mm. Realment boníssim. Tan real com que Activia funciona.
Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños, en vez de sí, papá, te dicen a la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Arturo, ¿valls de cambrer?
Valls encertat.
Doncs posa'm un Colacao.
Bullint com el foc o millor fresquet?
Calent.
Lent jo? Si sóc molt ràpid? Tu manes, mestre. Quasi cadascú el demana a la seva manera. En marxa un Colacao.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Les oportunitats passen volant. Ara el Corte Inglés 25% en aire condicionat Mitsubishi Electric amb bomba de calor i la millor classificació energètica.
A més, 10% en la instal·lació i finançament fins a 24 mesos.
Ara 25% en aire condicionat Mitsubishi Electric amb els tecnopreus del Corte Inglés.
Només fins al dimecres 15 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Borges presenten... Respostes que alimenta. El podcast de salut i nutrició a RAC+1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de menjar diferent, homes i dones?
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Pot ser bo pel nostre cos deixar de menjar durant moltes hores? És aquesta una bona eina d'aprimament?
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable. Consells i suggeriments gastronòmics per millorar la manera d'alimentar-nos.
La metgessa nutricionista Magda Carles ens respondrà ara mateix a tots aquests interrogants.
Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
Mmm, tots som
més
u.
És bo, és bo, és bo, és molt bo.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Que bo que és.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
La bona digestió no es nota, però en la vida real hi ha presses, dinars en 5 minuts i a vegades ho notes en la digestió, oi? Activia és realment una ajuda per les teves digestions i, a més, conté fruita, fibra i els seus exclusius probiòtics naturals. Mm. Realment boníssim. Tan real com que Activia funciona.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest dissabte 25 de febrer, per una compra mínima de 30 euros, et regalem l'IVA de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també en les compres de Caprabo a casa, perquè quan els preus pugen, Caprabo t'ajuda a estalviar. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Banyar-se en aigües cristal·lines, relaxar-se en platges de sorra fina, sentir la tauleta en la pell i tot això amb fins a 300 euros de descompte si reserves ara.
Doncs això, que amb aquesta promo de Caribi Illes donaràs una bona llauna perquè n'hi ha per gaudir-ne. I és que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de panyo fruits. Una llet almandrina, galetes pol en pipa, una rajola de xocolata xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra'l ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
Només fins al 28 de febrer, vine a Blancoloc i tindràs fins al 50% de descompte en fundes i nòrdics, llençols, tovalloles, estovalles, coixins, mobles de dormitori i tot el que necessites per la teva llar. Recorda, aprofita els descomptes de Blancoloc només fins al 28 de febrer a la botiga, web i app del Corte Inglés.
Del 27 de febrer al 5 de març se celebra a Vilafranca del Penedès la gran setmana del caravaning.
M3 Caravaning obre l'exposició més gran amb les millors marques i ofertes en caravanes, autocaravanes i campers, noves, d'ocasió i quilòmetre zero.
Recorda, del 27 de febrer al 5 de març, setmana del caravaning a M3 Caravaning, a Vilafranca del Penedès.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti Ponés.
El per què de tot plegat.
Sí, estem parlant amb Francisco Villar. Francisco Villar és... És una persona... De fet, és el coordinador de conducta suïcida en adolescents de l'Hospital Sant Joan de Déu. I estem parlant arran del que va passar a Sallent, que hi ha un element, diuen els Mossos, transfòbic, i també de bullying a través de la llengua emprada per les criatures, que eren argentins. I clar, aquí ens obre un altre món, que és el món del bullying, que és un món que és la base, suposo, que de l'inici del suïcidi, de la voluntat de suïcidi, no?
Bueno, tot el que sigui tot el que generi malestar està relacionat amb el suïcidi. O sigui, el bullying, els abusos sexuals, el maltractament, qualsevol cosa que generi dolor i malestar. O sigui, no et diria, o sigui, la majoria de nanos que nosaltres atenem no és el bullying el foco del malestar, però sí que és veritat que sí que ho genera i sí que ho pot. Perquè és el dolor aquest. I a més el bullying té la part aquesta que a més et desvincula socialment de l'altre, perquè t'està allà on tinc que jo a intentar com aconseguir aquesta fita, que és la sensació de pertinença, pues m'ho està posant difícil i a més m'està com rebutjant, que normalment és una part, no són tots.
Clar, aquesta pregunta és tan òbvia que gairebé és absurda, que és: hauríem de parlar més amb els nostres fills com a pares i mares?
Hauríem de parlar més. És que, clar, aquesta també torna a ser molt oberta, perquè et diria, em ve de gust de dir-te, pues no ho sé, depèn, perquè de vegades volem parlar massa i de vegades els adolescents, quan comences a fer l'interrogatori i tal, ja et diuen, escolta, no ho sé, i nosaltres ens emprenyem perquè ens sembla que no, i és que és veritat que no ho saben. O sigui, perquè l'adolescent, jo les converses que tinc amb els meus nois, amb els nois amb els que tracto, escolta, són molt senzilles. O sigui, les coses que els afecten i que els són coses quotidianes, que ells se les estan trobant per primera vegada. Llavors, a lo millor, llavors aquesta espècie com de vocació a que t'ho expliquin tot i que t'ho diguin tot, pues és que és part del procés de lo que tenen que fer. Si sapiguessin el que li passa, pues ja tindria mitja feina feta. Uh-huh. Llavors, de vegades, és millor com generar vincles i generar participació, promoure que el teu fill vagi amb el futbol, amb tal. O sigui, garantir que el teu fill tingui aquestes coses que saps que protegeixen, que són vincles amb els altres. Llavors, amb això ja no necessites, perquè tu a vegades ja ho veus. Llavors, parlar... de preocupar-te per ell, que sàpiga que tu estàs allà i que l'estàs veient preocupant i que si vol algú que tirar-li enllà, sí. Però de vegades no sé si... Sí, sí,
que una nena o un nen utilitzi excessivament el mòbil a casa o amb la família és símptoma d'algun problema personal, d'algun problema que s'ha de tractar?
És que, i si no ho era, ho acaba generant, perquè està interrompent, està curtocircuitant la interacció amb els pares i la comunicació amb els altres. L'està aïllant i no sabe nom. Llavors...
Bueno, i l'altre problema dels pares, que és el res, que és el de... Hòstia, calla d'una vegada, té el mòbil, saps?
Bueno, però pobres, és que...
O demanar-li que no miri el mòbil mentre tu l'estàs mirant.
Correcte, sí, sí.
Bueno, o més coses, perquè hi ha una molt ridícula, que és intentar admirar-los per la seva joventut i voler ser joves nosaltres, que això, clar, és un ridícul brutal. Llavors, tu veus un jove mirant amb un adult que vol ser jove i de veritat que és molt, molt lamentable com a imatge, perquè si genera molta desconfiança, perquè si jo tinc 15, 16, 17...
Que no ets l'amic, que ets el pare, no?
No, i que l'admiris per algú que és la joventut, saps? No, que no tenen cap mèrit, que és que s'acabarà, llavors tenen que exprimir la vida, llavors aquestes coses que fem tan ridícules, no, jo no soc... Escolta, posa-li una miqueta d'orientació que digui, ostres, aquesta gent, ostres, establerts i tal, fixa't que fan el que volen, van de vacances, ostres, jo vull ser gran, jo vull ser... No, els posem allà com a admirar-los...
Sí, la projecció és al revés, és a dir, és nosaltres volem ser com ells i no ells com nosaltres.
Però t'imagina, llavors, si tu estàs lamentant-te per lo meu, sembla com que lo meu és que s'està esvaint, que és una joia que no la podré mantenir i perdre, llavors la tinc que exprimir al màxim de tal... Clar, és un mal escenari, és un mal escenari.
Que vostè el vinguin a veure
cada vegada més nois i noies, evidentment no és una bona notícia, però en canvi que també considero que és una bona notícia, perquè vol dir que hi ha pares, mares, o possiblement també el propi adolescent, que veu que alguna cosa li està fallant.
Sí, i això és la part de la bona notícia. Perquè nosaltres cada cop estem tenint més sensibilitat, hi ha més consciència, hi ha més recursos, el que deia del Departament d'Educació, les coses que ha fet, el Departament de Salut està fent moltes coses que estan canviant. Iniciatives pròpies, o sigui, jo sempre recordo de SAS, l'Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi, gent que s'ha trobat amb aquesta brutalitat, amb el seu àmbit personal, que la Cecília Borràs va morir el seu fill de 19 anys, o sigui, és que jo no m'ho vull ni imaginar, o sigui... No m'ho vull ni imaginar. I es va quedar allà, es va sentir desemparada i va muntar una associació per donar resposta amb això, que ara està, i ara ja tenim com 4. Això fa només 10 anys. Van celebrar el seu 10è aniversari fa poc. Està la Clara, que també va morir, la seva mare, i ara tenen la iniciativa aquesta. O sigui, que està la gent. No estem esperant que els polítics facin coses. És que ens estem mobilitzant i estem fent canvis que és que són, de veritat, admirables. Jo aquestes dues associacions, com a totes les que hi ha, perquè ara hi ha més, és que les admiro, perquè són gent que no es conforma, o sigui, que canvia i que posa el seu dolor al servei de la prevenció dels altres. Llavors, el meu ja només el puc plorar. Però, escolta, el que podem aprendre això, perquè els altres no tinguin que... O sigui, no sé, a mi m'emociona molt.
Ha fet un tuit, per cert, del president del Col·legi de Metges, que diu, m'assabento que els fills menors dels treballadors de Silicon Valley no tenen accés al telèfon mòbil, Macron els ha prohibit a les escoles, cal que tots i Educació, el Departament d'Educació, prenguin la iniciativa. Cal escoltar la brillant intervenció avui de Francisco Villar al Món RQ. Em consta que hi ha molta gent que li voldria fer preguntes. Em permet que el convidem la setmana que ve a venir aquí a l'estudi i que la gent... Hola, l'altre! No, és que mira la gent, ara li estic fotent un gol per l'escaire.
Sí, perquè estic patint ja, que tinc que sortir corrent cap a l'hospital.
Ho tanquem.
Encantat de venir.
No, perquè
de compartir amb vosaltres.
Ah, perquè crec que a més seria molt interessant també els neguits, perquè aquí som un neguit d'uns pares i mares, alguns més amb gamarusos més grans, uns altres més petitets, uns altres més... Però clar, això és que passa una mica com amb el futbol, que cada soci és un entrenador, o cada seguidor és un entrenador, i evidentment cada família és un món, i cada pare i cada mare és un altre món, i cada criatura és un altre món, i per tant ens agradaria escoltar les màximes possibles amb aquesta brillant intervenció que, com deia el doctor,
ha fet
avui. Francisco, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.